Astel.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Ràdio Estel també és podcast. I a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició, seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Aquest diumenge de Resurrecció, a les 12 del migdia, en directe des de la Catedral de Barcelona, solemne missa pontifical de Pasqua presidida pel cardenal Joan Josep Omella, amb la benedicció papal en comunió amb el bisbe de Roma. Ràdio Estel obre novament les portes a la Pasqua aquest diumenge de Resurrecció a les 12 del migdia.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre la vanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups de vaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. Avui, amb una versió reduïda de 30 minuts, això sí que aprofitarem a fons, perquè ens centrem en la classe de religió i la Setmana Santa, i ens preguntem, si ens pot ajudar aquestes classes de religió a situar-nos on estem. I per fer-ho ens acompanya la Montse Mena. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Montse és professora de religió i responsable del sindicat Junts Docents de Religió. Avui és un dissabte especial, dissabte sant. Perquè estigui una mica despistat, què representa avui pels cristians?
Avui és un dia, podríem dir, de parada, de pausa, entre el dijous que Jesús instaura l'Eucaristia, que el detenen divendres, que el maten. Llavors el dissabte és un moment de pausa, de dol, esperant el dia següent, que serà la resurrecció, el dia d'alegria, de festa.
Tenint en compte que per molta gent ara la Setmana Santa són uns dies festius, sense la vessant religiosa, les classes de religió són un bon espai per posar en context el que representen aquests dies pels cristians?
Oh, i tant. De fet, molts nens, l'únic referent que tenen i l'única cosa que els hi fa pensar En això són les classes de religió.
Sí, sí.
Sí, no, a veure, almenys jo treballo a l'escola pública. Les escoles religioses suposo que és diferent, perquè les escoles religioses, les famílies són teòricament creients i opten per aquesta opció religiosa. Però a l'escola pública ens trobem que moltes vegades tenim nens de famílies que són creients, però també tenim moltes vegades alumnes, i jo dic nens perquè treballo primària, que tenim molts nens que les famílies no són creients, però sí que volen que els seus fills coneguin el que ells consideren una tradició, no? Coneguin què és el cristianisme, coneguin aquest tema. I l'única manera de conèixer, per exemple, la Setmana Santa, què és i com es viu, i les tradicions també de Setmana Santa, és mitjançant la classe de religió.
Escola Família, estem amb la Montse Menes, professora de religió, ara ho deies, d'una escola pública. Deu ser bastant diferent d'entre una escola pública i una escola concertada, tot i que, segurament podries fer classe també a una concertada.
No? I tant, amb la titulació la tenim tots.
Per tant,
sí, és bé. I tant.
Els centres públics religió no és una assignatura obligatòria, són les famílies les que trien si les criatures fan religió o valors, o cívica, com, depèn de com se li digui.
Ara amb el currículum ha canviat una miqueta, però sí. El centre té l'obligació d'ofertar l'assignatura i les famílies són lliures d'escollir si volen que es faci o no.
En general, els que han començat ara a fer religió saben per què ahir, per exemple, apareixia com un dia vermell al calendari?
No. No, la veritat és que no. La veritat és que no. Els últims anys ens hem adonat que... Et poso un exemple. Tu estàs treballant i estàs preparant la Setmana Santa, el curs que ho estiguis treballant, i arribes a explicar Diumenge de Rams. Fa anys, quan et miraven així, deien, què m'està explicant? I tu els deies, el dia de la Palma, anem a l'església. I tothom sabia el que li estaves explicant. Ara la majoria de nens, inclús els de famílies creients, et miren amb una cosa de dir, què m'estàs explicant? I has de tirar enrere, i has de primer ensenyar què és la Palma, com es beneix la Palma, i llavors tornar a enllaçar amb el que explica el Nou Testament, no? Perquè no tenen ja els referents. És una pena, però no els tenen.
I per què creus que no hi són? Tant ha canviat la societat? Sí, tant ha canviat.
Sí. Jo penso que cada cop més, almenys la meva experiència i a l'escola on jo treballo, les escoles del voltant, són més multiculturals i multireligions. Cada cop hi ha més. Però sí que és veritat que cada cop es celebra menys i cada cop se sap menys per què celebrem les coses. Aquesta és la realitat que jo estic visquent.
I què porta, ens ho deies una mica abans, però què porta les famílies que, tot i no ser creients o practicants, matriculin els fills a religió, en el cas de la pública?
També et dona referents culturals el fet de fer l'assignatura de religió. Vull dir, tu no pots... Jo a vegades als nens els dic, si tu entres al museu i no saps, per exemple, que aquell colom és l'Esperit Sant, difícilment entendràs aquella pintura. Et diuen alguns el colom de la pau. No, no és el colom de la pau. A què es refereix? I entendre el món que vivim. El món que vivim ve d'una història o les festes que tenim, la majoria de festes que tenim, són festes religioses cristianes.
Clar, perquè potser per Nadal les famílies, per explicar qui són els Reis d'Orient, no, originàriament, sí que saben més què representa el Nadal, l'arribada dels Reis. No sé si fins i tot ara estan les passions, però hi ha gaires criatures que d'entrada sàpiguen que encara s'acaba la Quaresma?
Ho saben perquè treballem la Vella Quaresma. Llavors, la Vella Quaresma els ajuda a entendre que quan ja no queden cames, s'ha acabat la Quaresma i comença la Setmana Santa i la Pasqua, però si no ho treballéssim d'aquesta manera, no tenen els referents.
I com es planteja les classes de religió quan potser una part de l'alumnat està perdut en aquesta matèria? El que deies, no és que ja en parlin a casa, ja ho saben, i un altre, en canvi, sí que fan religió perquè són creients, la família és practicant, sí que saben què representa la Setmana Santa, més enllà dels dies sense escola.
Home, per mi no és problema, eh? Vull dir, quan tu planteges les classes que són actives, que són participatives, uns complementen els altres, inclús els que potser no tenen idea, plantegen preguntes molt interessants que et donen l'oportunitat d'obrir noves perspectives, inclús els creients.
A més, la història... Ho té tot, no? O sigui, és trepidant. Passa de tot. És impossible que no se't quedin embadalits escoltant què és el que ha passat. No és que diguis... Són...
No els hi agrada que el matin. Això no els hi agrada gens. Això no els hi agrada gens. Inclús aquesta setmana mateixa estava jo en un grup i un nen em diu, però per què l'han matat si era bueno? Vull dir, els hi encanta. La veritat és que sí. Sí que els hi agrada molt. I per ells també és molt enriquidor anar descobrint el perquè de cada cosa.
I entendre, perquè al final és el que tu deies, és la nostra cultura, no? Hi ha celebracions que es fan a les esglésies i entres i veus i saben qui és que està allà al capdavant, no?
Sí.
Per tant, deu ser molt enriquidor. Al final, no sé si arriben i et diuen ara ja he vist, ho entenc, o allò que ens vas explicar...
Això sí que et passa moltes vegades. O potser se'n van de vacances... I potser em ves això, una processó, i quan torna diuen, he vist, hi havia... Saps? I troben sentit el que tu els has estat dient i els has estat explicant, ho han viscut. I això per ells és molt important, també.
Tu ets responsable del sindicat Junts Docents de Religió. Feu xarxa entre els docents, entre el professorat de religió, per compartir experiències docents?
Sí que en fem. I fem cursos de formació... fem trobades, no fa massa, vam fer un simposi precisament per parlar de la docència de la religió, que va anar molt bé, molt interessant. Que em sembla que feu vosaltres un article, oi?
Sí.
Sí, és que una de les coses del professorat de religió és que estàs sola a l'escola. Estàs tu sola a l'escola. Llavors, el fet de poder compartir amb d'altres companys que estan com tu...
Deu ser molt enriquidor.
I molt necessari, perquè hi ha gent que està molt sola.
Doncs mira.
I és molt important, vull dir, és que un dels problemes que tenim, no és la Setmana Santa, però un dels problemes que té molt professorat de religió és l'anticlericalisme, l'antireligió a l'escola, i s'ha de treballar dia a dia per defensar la teva assignatura i per defensar el que tu estàs fent. I això sí que és un problema per molta gent.
Doncs ara anem a fer una mica de xarxa, si
sembla.
Vinga, va.
De la teoria a la pràctica.
Per seguir parlant d'aquesta teoria a la pràctica, perquè seguim a l'àmbit educatiu, saludem en Ramon Rial, que és director de l'Escola Badrun Escorial Vic. Molt bon dia, Ramon.
Molt bon dia.
A veure, tu, a banda de ser director de l'escola, també ets coordinador dels materials de cultura religiosa que es treballen a les escoles Badruna de Catalunya. Com us plantegeu aquests materials, que ja fa anys que existeixen, no? Però què és el que buscàveu o què és el que voleu trobar en aquests materials o que l'alumnat s'hi trobi?
A veure, nosaltres plantegem aquests materials des d'una perspectiva oberta i plural, conscients de la diversitat d'alumnes que tenim a les aules. Som escoles de tradició cristiana i de projecte educatiu cristià, però som conscients que rebem a moltíssims alumnes que les famílies no ho són. Per tots ells hem optat per oferir una cultura religiosa que parteixi de la consciència de ser cristians, però oberts i disposats a que tothom tingui uns mínims culturals per entendre les moltes religions que ens envolten.
En Ramon, tu no veus la Montse, perquè ella està aquí a l'estudi, però va fent que sí i m'ha dit, són molt xulos. Són molt xulos. I que, per tant, respon també al que deies tu abans, no, Montse? Una societat cada vegada més multicultural, multireligiosa.
El que passa que nosaltres, la pública, això no ho podem aplicar a dia d'avui amb el currículum que tenim.
Clar. Però vosaltres, Ramon, clar, dèiem fa anys que existeixen aquests materials, els aneu actualitzant. Han variat gaire al llarg dels anys el fet que potser l'alumnat ara sigui més divers?
A veure, tots podríem estar d'acord que la història és la història. I
és la mateixa.
La no canvia, oi? Però els alumnes i la societat sí que són canviants. Per tant, donat que estem en temps de Setmana Santa, penso que, per exemple, per posar un exemple, ha canviat la vivència d'aquesta celebració en el nostre entorn. què mirem? Doncs, per exemple, de tractar que a les escoles puguem explicar el sentit de les celebracions, que els alumnes puguin prendre consciència d'allò que tenen en el seu entorn. Els alumnes veuran processons o els alumnes veuran mones de Pasqua. Més enllà d'aquests elements visuals, nosaltres pensem que l'escola el que ha de fer és donar sentit, trobar explicacions des d'una perspectiva cristiana, però també des de moltes altres vivències, perquè penso que els nanos han d'entendre aquest fenomen de pluralitat i veure que entre les religions, segurament, si anéssim al fons, és més el que ens uneix que no pas el que ens separa.
Clar. Pel que fa a les escoles Vedruna, teniu dues línies de treball en relació a la religió. Explica'ns una mica quines són.
Sí, hi ha una línia de treball que és l'àrea entesa com a matèria, per tant, com a matèria curricular, que precisament fa això, no? Intentar ajudar els alumnes a entendre el món on viuen, no? Jo penso que en aquests moments necessitem tots uns mínims culturals per entendre símbols, per entendre conflictes que tenim al nostre món, per entendre l'art, per entendre els mites que inclou la Bíblia, i que això és el que ens dona la clau de lectura per viure en un món del segle XXI. Si no ensenyem això, difícilment, per exemple, podrem entrar a qualsevol museu d'art romànic o gòtic del nostre país. Això seria la part més cultural, diguem-ho així, no?
Sí.
Des de l'equip de pastoral, com a escola cristiana, sí que intentem donar un sentit a les celebracions dels temps litúrgics, no? Per exemple, també ara, en aquest context de Setmana Santa, els nois, les noies, treballem, per exemple, el sentit de la Quaresma a través d'elements culturals, com podria ser la tradició de la vella Quaresma, intentant posar valor i reflexió, i a la vegada oberts a altres tradicions que tampoc allunyanes que tenim en el nostre entorn, com el ramadà. Llavors penso que ramadà i quaresma poden ser dues cares diferents d'un mateix sentit, per exemple, no? Es tracta de donar aquest coneixement perquè puguem interpretar un claus d'avui.
Llavors, jo ara m'imagino, si jo estigués a aquesta aula, m'ajudaria a ser molt més oberta, a adonar-me que el món és molt gran i que, com tu deies, Ramon, hi ha moltes més coses que ens uneixen que no pas que ens separen, que seria meravellós que quan ens fem grans no ens oblidéssim d'això.
Exacte. Aquesta és la nostra intenció, I és una intenció que quan l'expliquem a les famílies, doncs l'acullen, diguem-ho així, no? Perquè molta gent s'adona que la cultura religiosa és necessària per viure avui, diguem-ho així, no? No tant com una cosa del passat, sinó preguntes que ens fem els humans i que d'alguna manera les classes de cultura religiosa han de servir per això, no? Per desvetllar, per fer-nos preguntes, en definitiva, per ajudar-nos a créixer. Moltes vegades parlem d'educació integral. Doncs bé, la part del creixement personal, de valor espiritual, també forma part d'aquest sentit íntegre de la persona, no?
Mm-hmm. En el cas de l'escola pública, Montse, no sé si ja sabeu gaire com reben les famílies aquesta cultura religiosa, no?, de la que parlàvem, que és una cosa que en principi no és un dels motius pel que han triat el centre, m'imagino, però que sí tenen l'opció de trobar-s'hi, que els nanos arribaran a casa i diran avui a religió hem fet o hem vist aquella pel·lícula o ens han explicat.
Els de religió, sí. El que sí que també moltes vegades aprofitem, almenys jo, fer alguna activitat o fer alguna cosa, amb el que deia ell, multireligiosa, multicultural, vale? Per exemple, nosaltres anem a veure el pessebre d'una parròquia que tenim molt a prop, i anem amb tota la classe. Van els de religió i els que no fan religió. I quan tu expliques aquell pessebre, prèviament els de religió ja hem treballat, que és el pessebre, perquè és el pessebre, però quan tu expliques aquell Jesús, tens nens musulmans, tens nens sikhs, tens nens budistes, i tens nens creients i nens no creients cristians. Clar, tu expliques que pels cristians Jesús és el fill de Déu, però que els musulmans és un profeta, i tots s'hi senten dins.
Mm-hmm.
És una mica el que deia ell, no? Quan ens coneixem i quan entenem, és molt més senzill veure que en el fons de totes les religions, és bo, i s'assembla molt.
I en el teu cas, Ramon, aquí les famílies, com tu deies, són uns centres amb una tradició religiosa, sí que han triat el centre sabent que l'educació religiosa està present i possiblement ha estat un dels motius pel que han triat un d'aquests centres. Com rep l'alumnat aquests materials que tu coordines i en els que esteu treballant i aneu actualitzant?
A veure, admetiso l'afirmació, Olga. Jo penso que, almenys en moltes escoles Badrona, en aquests moments formem part d'un model educatiu, d'educació, de servei al país, diguem-ho així, i que, per tant, moltes famílies que venen a les nostres escoles no venen perquè l'hagin triat, sinó simplement perquè des de l'administració se'ls ha atorgat...
Assignat.
Assignat aquesta escola, no? Uh-huh. Per tant, la diversitat et ben asseguro que la tenim, però aquesta diversitat no hem generat mai cap conflicte amb això. Si s'explica bé, si s'explica el sentit que pot tenir aquesta cultura religiosa, et ben asseguro que és enriquidor i que les famílies ho acullen de bon grat.
Vosaltres també esteu desenvolupant un postgrau de cultura religiosa per professorat entre Fundació Badrona Catalunya i la Universitat de Vic. A qui pot interessar-li el postgrau? Qui està allà, a la llista d'espera?
Mira, bàsicament mestres de les nostres escoles Badrona, però també hi ha sociòlegs, hi ha persones que volen conèixer el fet religiós, hi ha algun professor de l'escola pública que també és alumne d'aquest postgrau. Precisament això, per formar-nos junts en aquest món obert i plural i anar trobant pistes de com treballar el fet religiós en aquest moment, no? El fet religiós, jo diria que és intrínsec a l'ésser humà, és una resposta humana al nostre dia a dia, i penso que els mestres està bé també que es formin des d'aquesta perspectiva, i realment estem molt contents perquè tenim 17 alumnes fent el postgrau, cosa que ens fa molt contents, vaja.
Doncs me n'alegro. Ramon Rial, director de l'Escola Badrona Escorial Vic, moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres.
Adéu.
Que tingueu un bon dissabte. Adéu-siau.
Escola de Família, estem amb la Montse Mena, ara ja hem acomiadat en Ramon Rial, la Montse Mena, professora de religió i forma part de la Junta del Sindicat Junts Docents de Religió. I fins ara, Montse, hem parlat sobretot de l'entorn escolar. Et sembla si acabem situant-nos ara a l'entorn familiar?
Anem.
Per aquelles famílies que tenen la canalla petita, que són creients però que potser no són molt practicants, van una mica perduts, no saben com explicar-los als fills què representa la Setmana Santa, per què és dissabte sant, diumenge de Pasqua... Com podríem fer-ho? A veure, per on comencen?
Complicat, eh?
Sí. I ens queden 5 minuts, eh? No et pensis.
Vinga, anem. En el fons, els petits, és explicar que Jesús havia anunciat. Primer havia estat explicant a tothom que era això del Regne de Déu, que ens havíem d'estimar, que no el van entendre, el van detenir, el van matar, però per sort, tal com ell havia anunciat, els 3 dies va ressuscitar. Pels més petits, jo crec que ja en tenen prou, pobres. Mm-hmm. Perquè quan a vegades els grans ens compliquem molt, ells tampoc no entenen.
I es perden.
I es perden.
I deixen ja d'escoltar.
Exacte. Ui, tant. No es connecten.
Segur que molts nens i nenes estan esperant amb candeletes la seva mona de Pasqua, que, com moltes altres tradicions gastronòmiques, culturals, estan vinculades a la religió. Què representa la mona? Per aquestes famílies, que quan vagin a recollir la mona diguin, però pensa que la mona...
La mona, jo els explico sempre que tradicionalment és el regal que el padrí de bateig ens fa per celebrar que Jesús ha ressuscitat. Llavors, el que fem és ajuntar-nos, celebrar-nos, i que millor que en una festa i amb un vestit com la mona, no? Que, de fet, la paraula mona, ja que diu, que ve de la paraula del significat és regal. Uh-huh. Doncs la mona és un regal.
I tant, que és un regal. Però no només tenim la mona, bé, ja fa dies que mengem bunyols de bacallà i el potatge de vigília, les torrijas, que en diuen en castellà, perquè aquí,
que la Quaresma,
que és terra de migrants, sí, que ens han arribat moltes d'aquestes tradicions, a més en un país molt vinculat a la religió durant molts anys, el segle passat especialment. Per tant, hi ha moltes excuses, no?, en el nostre dia a dia que ens poden ajudar per explicar, més enllà de la classe de religió, quan estem a casa, per explicar què és, per exemple, ara la Setmana Santa.
Això del menjar, i moltes vegades reflexiono i penso, si tu mires el Nou Testament, Jesús, contínuament, celebra al voltant de la taula. Per tant, totes les celebracions al voltant de la taula és el compartir, estar amb la gent que estimes. I en el fons, tots aquests menjars no te'ls fas per tu, els fas per compartir i te'ls menges amb aquelles persones que t'estimes. Potser és una manera bonica d'explicar-los als nens, no?
Sí, perquè més és això, no? És compartir, tothom li agrada. Més enllà de la gastronomia, com podem celebrar la fi de la Quaresma?
Home, celebrant la Setmana Santa i sobretot la Pasqua. I si pensem en nens, sobretot la Pasqua.
Com han estat les setmanes prèvies a aquesta Setmana Santa amb l'alumnat de classe?
Treballant la Quaresma. Treballant la Quaresma, jo fa molts anys vaig decidir que no podíem treballar la Quaresma com una qüestió negativa, com una qüestió que la vella Quaresma ha fet fora, el senyor Carnestoltes, i que és una senyora dolenta i que només hem de menjar peix. No, home, no. La Quaresma és una oportunitat. És caminem cap a la Pasqua, la Quaresma. I és donar-nos l'oportunitat d'anar millorant a poc i d'intentar arribar, quan arriba la Setmana Santa, amb un cor molt més net.
I després de Setmana Santa, les classes de religió, perquè m'imagino que es vinculen molt, no?
Depèn del curs, sí.
Val, el que va passant, després a què s'anirà vinculant o què toca?
Depèn del curs.
Depèn del curs.
Depèn del curs.
Bé, doncs...
No, però després vindrà la Pentecosta. Si continuem amb el calendari, clar, explicar-los... no hem acabat la Pasqua. La Pasqua continua. No és un dia que hem celebrat que Jesús ha ressuscitat i ja està. No, no. Això s'allarga dies i després ve la Pentecosta. I expliques la Pentecosta. I celebres la Pentecosta.
Com m'agradaria estar a les teves classes i deixar-me emportar per aquest entusiasme. Montse Mena, professora de religió, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és La saeta, de Joan Manuel Serrat, que musica el poema d'Antonio Machado. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Com sempre, hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a l'horari habitual, a les 9, Escola de Família.
Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar?